第三的贝尔。
Hola de nou, estem encantades de tornar a ser aquí, amb tots vosaltres. Comença la última edició de l'any de Petits Grans Trapelles. Bon vespre, noies.
Hola.
Hola.
Recordeu que aquest és un programa de l'associació Vincles Espai de Criança i Família, amb Lídia Gasull, Berta Grau i Cristina Calatayud. I com sempre, el so s'ocupa la Marina Carbonell, que és la que ens recorda que ja portem mitja hora enrotllant-nos i ens dona una mica de pressa. Gràcies, Marina.
De res, noies.
I avui tenim amb nosaltres a la Tamara. Hola, Tamara, què tal?
Hola, què tal? Bien.
Com ho tenim avui?
Molt nadalenc, no?
Molt bé. Doncs vinga, començarem. Repassarem l'agenda de Vincles i les últimes activitats. Sortim de casa, us donarem algunes idees per aprofitar bé aquestes vacances de Nadal. A Cabòries parlarem dels regals de Nadal i, com sempre, si amb les Cabòries no ens hem encaparrat gaire, tenim una cançó, tenim lactància i tenim conte. Aquí comença Petits Grans Trapelles.
Vincles ha arribat al Nadal i per celebrar-ho, el passat dijous, els petits i petites que es van acostar al centre cívic van poder buscar i trobar el tió, que estava molt amagat, i van poder compartir amb ell neules, torrons, polvorons i mandarines. A veure si s'engreixa força i ens caga moltes coses.
El proper dijous, dia 19, hi ha doble activitat, així que vosaltres decidiu. D'una banda, amb els espais compartits amb l'Escola Bressol, es fa una sessió de psicomotricitat destinada a nens de 0 a 1 any. Per altra banda, al centre cívic, farem cagar el tió. Amb la col·laboració de tots els pares, cantant i picant ben fort, el tió cagarà per a tots els infants.
I després, Vincles, fem vacances, que també ens ho mereixem, i retornarem amb les activitats el dijous 9 de gener amb una xerrada sobre llenguatge a càrrec de la nostra companya i logopeda, Sílvia Pedret. Us esperem dijous al Centre Cívic.
Dins la casa.
Què podem fer quan els nostres estimats i estimades petits grans trapelles s'enfilen per les parets i nosaltres ja no sabem si ens surt foc pels queixals o el cap ens fa com el 25 de desembre? Fum, fum, fum. Doncs sortim de casa.
Doncs ara que s'acosta Nadal, us volem recomanar un seguit de llocs on anar i de coses a fer relacionats amb aquestes dates. Durant aquestes festes, en què els nostres petits no tenen escola, tindrem molt temps amb ells i existeixen un munt de coses interessants.
Pels dies no festius, si heu de treballar i no sabeu on deixar els vostres fills i filles, a Sant Feliu tenim diverses opcions. Pels més petitons, de 0 a 3 anys, la setmana passada ja vam parlar del casalet, el Niu, que organitzen la Montse Cotier i la Yael Charpentier. A banda d'aquest, i si els nens són més grans, tenim altres opcions, com és el casal de Nadal de l'Escola FEDAC, Sant Feliu, obert a tots els nens del poble i amb un horari de 8 a 2. I també tenim el taller d'art per Nadal que organitza l'Espantaocells, on els nens i nenes que hi assisteixen podran fer figures de pessebre, tions, diorames, joguines i reciclades. L'horari és de 9 a 2 i es poden apuntar o tots els dies o dies sols. També hi ha la nova acadèmia, que vaig veure l'altre dia a la fira, que també organitzen per, pels mateixos dies o tots els dies per poder portar els nanos o també dies sols.
Ah, molt bé, molt interessant. Molt bé. Ara us comentarem altres activitats que també es duen a terme a Sant Feliu aquests dies de vacances. Per exemple, el dilluns, que és dia 23 de desembre, a 11:15, el col·lectiu Xinoxano organitza l'activitat Tu hi pintes molt, en què podeu venir a pintar el vostre camí segur amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'activitat consisteix en un taller on els nens i nenes i altres participants que s'engresquin pintin amb petjades algunes rutes segures. La plaça serà el punt de partida i es faran diferents grups per anar a pintar. Hi haurà una xocolatada per tots els participants i és important que els menors vagin acompanyats d'un adult.
El dia de Nadal, a 11:45, com cada any, tots els nens i nenes estan convidats a anar a cagar el tió a la plaça, que és un acte que organitza el Club de Futbol de Sant Feliu.
Després, el diumenge 29 de desembre, porteu la carta als Reis a la plaça Josep Humbert Ventura a les 12. En cas de pluja, recordem que es farà a la sala d'actes del Centre Cívic, La Fonteta. Organitza la comissió de festes.
Dilluns 30 de desembre continua el quart cicle de teatre familiar al Centre Cívic, La Fonteta, amb l'espectacle La granja més petita, especial Nadal, de la companyia Anna Roca. La Masovera explica les històries dels animals de la seva granja i la Masiaire no és massa parladora i prefereix explicar-se a través de la música. Les seves cançons ens parlen d'històries i emocions relacionades amb els contes i aquesta vegada adaptades a les festes de Nadal. Aquest cicle està organitzat pel Centre Cívic i l'agrupació d'entitat Rialles a Catalunya amb la col·laboració del Forn del Racó. Els espectacles tindran lloc a la sala del Teatre del Centre Cívic a 6:15 de la tarda i el preu d'entrada és de 2 €.
El divendres 3 de gener es farà un taller de joguines amb material reciclat a càrrec de l'Espantaocells a les 11 al Centre Cívic La Fonteta. Els nens i nenes que hi participin hauran d'anar acompanyats d'un adult i aquesta activitat és gratuïta i oberta a tothom. Està organitzada per l'Ajuntament.
També durant aquestes dates, els dies 22, 25 i 26 de desembre i l'1 de gener, podeu anar a veure els tradicionals pastorets al Casal Codinenc a 6:45 de la tarda a càrrec del grup de Xalles 81.
I bé, com no podia ser d'una altra manera, els Reis de l'Orient arribaran a la plaça Lluís Companys, a la rotonda d'entrada al poble, a 6:00 de la tarda. Hi haurà xocolatada per tothom. Els Reis visitaran els nens malalts a casa. Truqueu l'Ajuntament per informar-vos-en al 93-86-27-68. La cavalcada de Reis serà retransmesa en un programa especial i en directe per la ràdio municipal de Sant Feliu, Ona Codinenca, al 107.2 FM o a través d'internet també ens podeu escoltar a onacodinenca.cat. Aquí a Sant Feliu tenim la sort de ser un dels pocs pobles on encara hi ha gent que prepara les torxes de barballó i les encén per Reis, tot i que cada vegada n'hi ha menys i seria una pena que això es perdés. Així que us convidem a tots que durant aquests dies de Nadal aneu a buscar les herbes amb els petits i prepareu les torxes per mantenir encesa aquesta tradició de foc.
I a banda de totes aquestes activitats, el Nadal ens dona moltes opcions per disfrutar amb la canalla, preparant el pessebre i decorant la casa si encara no ho heu fet, dibuixant i tallant llufes per celebrar els Sants Innocents i fer petites bromes a familiars i amics. Faran disfrutar de valent els petits de la casa i els no tan petits. I per últim, també tenim l'opció de visitar alguns dels salons de la infància que s'organitzen amb la majoria de poblacions catalanes per aquestes dates. Ja ho veieu, no tenim excusa per avorrir-nos aquestes festes. I no s'hi val a dir que no hi ha res a fer. El simple fet de decorar la casa es pot convertir en un dia màgic pels més petits.
Àlies.
El Tió, els Reis Mags d'Orient, el Pare Noel... Jugar és indispensable per a un desenvolupament físic, cognitiu, afectiu i social, sa i equilibrat. Mitjançant el joc esdevenim persones alegres, curioses, obertes al canvi, interessades pel nostre entorn, creatives, compromeses i capaces de gestionar emocions. Descobrim el món que ens envolta, l'estimem, el comprenem i el transformem. Afrontem les nostres pors, superem les nostres limitacions i assolim reptes en una escola de vida màgica i privilegiada.
Fins aquí tots podem estar d'acord. Els nens i les nenes han de jugar. Però a partir d'aquí, i quan relacionem el joc amb aquestes dates, en què les joguines que es demanen als Reis, al Tió, etc., estan a l'ordre del dia en totes les llars, hi ha dues qüestions que ens venen a la ment. Qualitat i quantitat.
Vivim en una societat en què, malgrat la crisi, encara la paraula abundància és sinònim de felicitat. I ens hem de plantejar realment quins valors volem transmetre als nostres fills i filles. Costa molt posar-se d'acord en una família, la parella, els avis, els tiets, sobre quina ha de ser la quantitat de regals que ha de rebre un infant. Com ho podem fer? Realment hi ha una solució o fórmula d'equilibri? Bé, la quantitat ens afecta des d'àmbits diferents, però sempre anirem a parar al mateix lloc. En primer lloc, què diem de la quantitat?
Bé, aviam, la quantitat és com amb tot, no? Molts cops ens volem donar als nens un missatge erroni, no? Com més tens, més feliç ets, més... I, bueno, a vegades no és només això. El que passa que també és molt difícil... a gestionar amb la família i amb tot aquest com delimitem, no, aquesta quantitat, perquè també entens que, bueno, tothom li fa gràcia quan hi han petits a una casa demanar és coses que... als Reis per ells i...
Clar, això el primer, i després que penses, va, aquest any, o sigui, que tingui doncs una quantitat X determinada de regals i si pot ser que entre alguns facin un de més gran i tal, però resulta que és que amb el que més disfruten potser és obrint-los. I llavors és allò de, ostres, potser, no ho sé, a vegades penses... No sé, que la il·lusió aquesta que quan veu els regals i els obre i tal, a vegades penses... No sé,
però
igual...
això també és fàcil d'enganyar, crec jo, eh? Perquè tu pots embolicar, bueno, es pot demanar uns mitjons o un...
Clar, això sí, vull dir que potser poden ser coses potser més senzilletes
petites.
I tal, però que hi hagi més...
Clar,
és complicat.
I a vegades no, dins de la família tampoc no aconsegueixes posar-te d'acord, no? Perquè clar, no sé, nosaltres tenim les besàvies, cada besàvia vol que els Reis també portin una cosa a casa seva, i clar, pobres dones, amb 90 no sé quants anys no els hi pots dir que no.
Clar, és que ho entens,
clar,
que
vulguin... No? I això es fa extensiu, doncs, a la resta de la família, que tothom li fa il·lusió demanar com a mínim una cosa als Reis per cada criatura de casa. Jo al final crec que m'he fet més partidària d'aquella opció que dèiem en un altre programa, d'allò d'anar gestionant les joguines de maneres diferents i després, un cop tenim totes les joguines, no tenir-les totes sempre a l'abast, sinó anar fent rotació. Guardar-ne unes quantes i tenir-ne poques a l'abast, no? Perquè sigui potser que no hi hagi aquesta sobreestimulació amb tanta joguina disponible. Perquè al final surt més a compte això que barallar-te amb la família.
Sí.
Hem de ser pràctics.
Sí, la veritat és que els primers anys em posava molt nerviosa, arribar a un punt que dius, bueno, també ho entens i és normal. Vull dir, no...
I és potser més, clar, no sé amb el vostre cas, però amb el meu, que la Sara és l'única neta, l'única... Vull dir...
Sí.
Clar, és que com evites que... que l'omplin de regals.
Clar, és que és tot, tot, tot per allà. Bueno, tu com, ta mare com ho veus?
No sé, lo veo igual, igual que vosotras. No sé, yo tengo más conflicto a veces con las abuelas del el tipo de regalo, más que la cantidad. Más eso, más eso.
Ay, porque es la otra.
Sí, sí, yo a veces que veo que regalan lo que casi lo que a ellos les gustaría como niños, más que pensando en el niño que le van a regalar, ¿no? A mí eso me ha pasado con mi madre en concreto, y dices, bueno, pues nada, regálale lo que quieras y ya está. Y ya jugará.
Ya jugará.
O no.
Sí, sí,
eso también, ¿no?
Bueno, claro, es que a vegades també costa molt també encertar-ho, ¿eh? Coses que et penses a lo millor que sí, que seran un èxit, al final no ho són.
I alguna cosa d'aquelles que ha caigut que no sabies ni d'on ha sortit, perquè no hi era cap carta i
és un palo.
No, sí, però, és el regal estrella.
Però clar, és això, que a vegades els hi porten coses que tu penses que els hi faran molta il·lusió, perquè és una cosa supermaca que ja intentes que sigui per la seva edat i tal, i ni juguen. I ara mateix estan aquí a la ràdio, la Sara i la Maria, amb nosaltres, i estan jugant sense joguines. Clar, vull dir, elles soles es munten una història que potser a vegades fan falta tantes coses.
No, clar, i al final sempre és el que acabem comentant, que acaben jugant més amb les pinces d'estendre roba, amb qualsevol element que hi hagi a casa, o si tu els hi deixes una paella i una cullera de fusta, que no pas amb la cuineta de veritat que tenen, no? I això també fa pensar.
L'altre és el tema que molts cops ens volem com avançar a l'edat que tenen, no?
Sí.
I veus els catàlegs de joguines que t'arriben a casa ara i et crida l'atenció joguines que dius, ai, això està molt bé, i potser és que nosotros, no li toca encara.
Nosotros en casa ahora estamos jugando con regalos, pero muchísimo, que recibió las navidades pasadas. O sea, con un año y la está disfrutando ahora. Pero además muchísimo, porque de repente ha sido como los puzzles, juegos de jugar en familia, tres o cuatro muy sencillos, dominós, rompecabezas, cosas así. Claro. Pero claro, que le llegaron hace un año y los miraba como... No entiendo.
Clar, i molts cops, com que estan catalogats per anys, no? Tu mires les joguines a partir de 3 anys. Bueno, 3 anys, sí, però és que de 3 anys a 4 un nen canvia molt, o de 2 anys a 3. Llavors... Clar, normalment, com que arribem a concentrar tanta quantitat de joguines en aquestes dates, el que dèiem molts cops, a vegades és millor que es poguessin repartir una mica, doncs seria
clar,
més fàcil.
Però això sí que és una bona idea, segons la quantitat de regals que reben, doncs deixar-los a l'abast uns quants i els altres guardar-los.
Ademà, si llevan una alegria, quan salen esos, és una cosa...
Clar, llavors vas fent canvis.
Jo penso
canvis,
això és una bona idea. A més... Tu com a nen no te'n recordes, eh? Perquè jo ara de més gran sí que ja ho sabia, que la mare això ens ho feia la nostra mare, ma germana i a mi, hi havia coses que, clar, això que dius tu, eh? De gent que et regala coses que en realitat, no sé, nines i coses així una mica... I que les guardava i nosaltres ni ens en recordàvem.
Clar.
Però no te'n recordes de si t'han regalat 7, 8...
Clar, nosaltres...
No, i més amb les quantitats de coses que... Nerviosos que estan aquell dia i la quantitat de paquets que desemboliquen.
Clar, i al final, a més a més, s'acaben quedant potser amb una o dues coses. O si tenen cosins, acaben volent jugar amb lo del cosí i no amb lo seu, que aquesta també... És l'altre. L'altre sempre amb la cosina això ho vigilem una mica, perquè és que si no...
Y además la experiencia que tengo con María es que cuantos más juguetes tiene, menos se concentra. O sea, en realidad el juego es desordenar todo y ya está. Entonces cuando le limitas el número, como que se concentra más en un solo juego. Porque si no, lo único que hace es desordenar. Y si lo divides o lo sacas así como por cajas, ¿no? Pues una caja para jugar 2 meses. A 2 meses los cambias, ¿no? Y así le da mejor resultado. A mí me parece que funciona mejor jugando así.
Sí, això és bona idea.
Sí, sí.
El que pensava és, en relació al que deia abans, de gent que bueno, avis, tiets, germans que volen regalar, o a vegades nosaltres mateixos, que volem regalar alguna cosa que el nen, bueno, ni l'ha demanat mai, ni res, però ens fa il·lusió a nosaltres. També hi ha el cas contrari, amb el Joan em trobo, el Joan és com molt de cotxes, és, o sigui, tu li preguntes què vol ara per Reis, cotxes. Va, fem la carta, una bicicleta, un patinet, unes motos, dius, no, ets nen, eh?
No vols una nina, una cuineta...
Molts cops som nosaltres mateixos que intentem gestionar cap a altres tipus de joguines que pugui treure un tipus de joc diferent, que està tot el dia, saps? anant amb roda, vull dir, intentes dir, ai, doncs podríem demanar uns puzzles per jugar. Intentes buscar, no sé, una alternativa de joc que també li obri altres camps, perquè no és com...
Yo por eso tenía la polémica con mi madre las navidades pasadas, fue porque en Papá Noel, en su casa, le iba a traer una cuna con una muñeca que, vamos, no había más rosa y más lazos y más sedas y más cosas. Era imposible y era como... A una hora con 3 años y medio, no juega así, no cuida así a las muñecas, no las cuida con ese mimo y esa cosa. Un año antes, digo, si quieres que llegue y destroce la cuna, rompa la muñeca, la desmelene, entonces sí, pero si no es un juego que a esta niña no le tienes que regalar eso. Yo no sé, a lo mejor dentro de 4 o 5 años se le dará por ahí, ¿no? Pero ahora no. Y era más como su ilusión de qué bonito es esto, fíjate, que es una niña y entonces le voy a regalar, ¿no? Y es eso, ¿no? Es más tu propia ilusión de lo que quieres, como lo que juegue, ¿no? Es una niña y tiene que jugar a esto, pues clar. Mira, no.
Clar, i això és molt difícil també d'evitar, eh? Perquè ara l'Ariadna volia un cotxe, que jo vaig estar molt contenta, dic, mira, volia un cotxe, però ha de ser un cotxe de princeses, dic, ja està. Ja està.
Clar.
I clar, quan em va dir això del cotxe de princeses, ja dic, ja està, ja m'ha matat.
Jo també ho havia pensat, dic, algun cotxe tal, però clar, la Sara és veritat que sí que té algun cotxet, alguna cosa, però és que no hi juga mai. Llavors, tampoc els... Crec que tampoc els podem...
L'Ariadna sí que juga a cotxes, però...
Forçar molt a canviar el tipus de... Si a ella li agraden més unes coses...
Però ja no és tant forçar, sinó que és oferir.
Oferir,
sí. Jo, per exemple, veig nens...
Que n'hi hagi, sí, ja en té, però...
Nens de 6-7 anys que no tenen germanes, que són nens, i no en juguen mai a cuinetes. Doncs això troba una mancança, sí, que penso que com a pares nosaltres hem de suplir. No, vull dir que si t'han demanat 3 cotxes, doncs són 2 cotxes i una nina.
No, i dintre de la
I si la nina no hi jugues, bueno, doncs no hi jugues, però almenys tu com a pare has ofert aquella possibilitat, no? Que si ho neguem és com...
No, i que dintre dels seus gustos, molts cops és... I al Joan, li encanten els cotxes, li encanten... Bueno, d'acord, evidentment... Jo a una nina no li portaré perquè és que no se la mirarà. Però, per exemple, un puzzle, hi ha puzzles de cotxes, o hi ha puzzles dels cars o de qualsevol altra cosa. L'Ariana no juga amb cotxes, però un cotxe de princesa, bueno, és... Mm.
Sí, sí.
Clar, no li canviaràs, vull dir, si no li agrada...
No, el que passa que, clar, jo no sé però, fins bueno... a quin punt no és ella que no li agrada, sinó que per més que un, com a pare o mare, ho intenti evitar, estem en un món tan estereotipat que encara que tu intentis evitar-ho, t'acabes trobant que els nens compleixen estereotips de nens i les nenes compleixen estereotips de nenes. I clar, és això que et deia, no? De dir, si el meu fill nen no m'ha demanat mai una cuineta perquè no li surt la cuineta, bueno, jo no sé fins a quin punt no em plantejaré realment, igual no m'hi gastaré els diners que m'hi gastaria si el meu fill tingués moltes ganes de tenir una cuineta, ni compro una de més senzilleta, però almenys que tingui algun lloc o un racó del seu espai de joc per fer això. Perquè, per exemple, amb les nines em vaig trobar que a casa no jugàvem nines d'Ariadna i a l'escola sí. I era molt marassa i a casa no és un joc que... Mm-hmm. El demana tant en tant, ara més que abans. Però clar, això també és una mica un misteri.
Sí, sí, sí.
Perquè clar, vas fent sobre la marxa.
Sí, sí, la veritat és que jo moltes vegades me n'adono que tenim moltes joguines a casa i realment juga poquíssim. O sigui, juga molt perquè està tot el dia jugant, però juga
no
més amb...
Joguines?
No, exacte, no juga amb joguines. És tot un joc molt, molt imaginatiu.
Joc
molt,
simbòlic.
Molt, sí, sí, sí. I després, doncs sí, amb el carro de la compra i posa algun nino, no sé, però sempre s'està muntant històries. I moltes vegades és com representacions de l'escola.
Clar, això és joc simbòlic, sí, sí.
Sí, sí, i és això. I
és
clar, jo la veig, s'ho passa superbé i tot, i a vegades dius, ostres, per què tinc la casa ocupada, literalment, de...
Però això és la gràcia
no
molts cops que tenen
les, coses.
Les joguines, no? Que cada nen, en funció de quines són els seus més interessos o les seves habilitats, el fan servir d'una manera o d'una altra totalment diferent. Jo
I
recordo
després...
una germana de petita, que jo bueno, sempre he sigut més tècnica, no? més quadrada, més de la meva germana era, bueno, era artista, era ella... I doncs, nosaltres ens portaven als jocs i a mi, que no se li acudessin els reis, muntar-me'ls, perquè la meva il·lusió era poder muntar. I un cop el tenia muntat, bueno,
s'havia
acabat a mi ja s'havia acabat el joc. I llavors, meva germana era la reina. I ens agafava els ninos, el jugava, s'inventava les seves històries... Digue, cadascú van... Cadascú, amb el sí. joc vas veient...
Amb el seu tarannà.
Sí.
Sí, sí. Després jo també el que he anat veient és que juguen més amb les joguines quan hi ha altres nens que venen a casa.
Home.
Llavors és quan les joguines prenen protagonisme per dir, ei, que són meves.
Sí, sí.
Però si no li fas cas.
A Joan els mai. Les ensenya totes. Quan ve algun nen a casa comença a treure... Mira,
aquí
i mira.
Això...
I penses, sí, sí, Joan, sí, sí. No fa passar falta que...
Però i coses que normalment no, no els hi fan ni cas.
Coses que estan amagades, que no saps ni a quina caixa són, ve algú, ho troba i de sobte és la seva joguina preferida i aquesta no la deixa ni... I dius, fa un any que la tens i no l'has tocat mai. Però sí, sí, clar.
I llavors, després hi ha el tema també aquest comercial, d'avui no sé què, de la Mini, de la Kitty... Uf.
Sí, jo encara no.
No, això encara no.
Té la Peppa Pig.
Encara no.
Nosaltres ja tenim tema Peppa Pig, alguna sí. cosa de la Mini que també li agrada, la Hello Kitty també alguna cosa.
I a P3 ja és... I a P3, que a més xerren molt i es diuen moltes coses entre ells, però no. Però tot, de les joguines, dels noms, dels dibuixos... de la roba, si jo vull malles, si vull pantalons, si vull vestits, si vull no sé què, que és una cosa, és un canvi, jo no tant molt canvi en aquest sentit, dels 2 als 3 anys, moltíssim. Que dius, per favor, m'han canviat la nena. I no, però és que és, bueno, suposo que és lo normal, no? Marina, la veu de l'experiència, aviam, consola'ns una mica.
Sí. No, és normal, però ja aniran canviant, eh? Les meves van tenir una etapa rosa total,
sí, etapa.
Però rosa, i d'un dia per l'altre
es
van
negre,
vestir
negre.
De negre. Sí que tot passa.
Sí. Ai, bueno, això m'ho diu ma mare, sí. D'allà, cap als 13 o 14 anys jo només volia una vestida de negre.
Bueno, a totes les mames que teniu nenes, us preocupa el fet del rosa, que totes són roses.
Molt.
Jo pensava, veus, amb el nen em passa, el color preferit del meu fill és el groc. Com més estrident, millor. I que tot ho vol groc. No, amb aquests pantalons grocs, ara ens hem de canviar el cotxe, perquè ens ha petat, i el vol groc. No, Joan, groc no.
No,
que no sé què és pitjor, eh?
No es cullis el cotxe groc.
No sé què és pitjor, sí.
Que bueno.
Que bo.
Sí, sí, no, jo a mi era un color que em feia molt de pànic, de petita. Tenia coses roses i jo sempre buscava d'altres colors. I no hi ha grisos i negres per bebès i coses així. Mm. O de moltes coloraines més divertides. I sí que... Després vaig tenir una etapa que, clar, com que la Sara ha sigut sempre tan pelona, de tant en tant vestir-la de rosa...
Perquè no et diguessin que és un
nen. Perquè no em diguessin que era un nen. Dic, va de rosa, no veus que és una nena?
Ja, con la Maria també m'ha passat això moltíssim. Confundir-la moltíssim.
Posar-li un clip, una samarreta rosa...
Sí, que dius... Bueno,
de igual, ja. També. No,
sí, és també, també em deien quin nen més maco. Dic, sí. Porta arracades, va de rosa... Però,
igual,
sí,
avui en dia s'accepta tot.
Sí, sí, sí. Però ara és a ella a qui li agrada el rosa.
I luego la frase esta que te decían, es que como ahora son todos tan guapos, como sí. que no los confundo.
Aquesta frase està molt bé, és veritat.
Passa que antes no eren guapos.
No.
Sí. Clar, llavors quan les crides pel nom, normalment ja està. Però clar, ara hi ha noms que són una mica així...
Que no saps. Sí,
que no
és veritat.
Si
no
és de
nen
o de nena, i dius, ja està, Roset, cabell una mica llarguet i amb un nom d'aquests...
Indeterminado, sí, sí.
Indeterminados, ja no saps.
Clar,
no
noms
saps.
Que poden ser de nen i de nena, com clar. Per exemple, Aran.
Per
jo conec Arans dic... nens i Arans
Àlex,
nenes.
Àlex,
se pot Àlex també.
Xica, bon xico. Clar.
Àlex, Aran.
Clar, i tant.
José en castellà.
Sí,
sí,
sí.
I clar, llavors dius, Aran, què?
Jo amb això del rosa al final, que també era molt així, com si fos molt anti, ja em vaig mentalitzar d'intentar no fer entrar, o sigui, no posar-me ni molt en contra ni molt a favor, perquè com més en contra
sí.
t'hi poses en una cosa, pitjor. Llavors, bueno, mira, tant en tant, doncs que algú regalava una peça rosa, doncs, doncs era rosa, no?
I moltes vegades et trobes, per exemple...
Bueno, que també és... Ai, perdona.
No, tranquil·la.
És que m'ha venit ara lo del género. És que Maria està mucho con eso de ser una niña ahora. I esto...
A la Marina, que ens enrotllem.
Y esto es como que...
No, que fem.
como que lo deben de necesitar, ¿no? En algún momento, porque María, por ejemplo, nunca ha sido de los vestidos,
clar,
y ahora es como
per definir-se, vestido clar, de princesa. Clar. És que estan en l'edat. Estan a l'edat de definir-se, d'aprendre que ells són nenes i són nens i s'han d'anar identificant amb coses que nosaltres, mira...
Ja ho tenim superat.
Clar, ja ho tenim superat i fins i tot ens pot no semblar bé que s'identifiquin precisament amb això, perquè després quan són més grans, jo per exemple una lluita que tinc amb nens de 7-8 anys és aprendre que els colors no són de ningú, que no hi ha colors de nens, que no hi ha colors de nenes, i hem de fer unes filosofades al voltant d'aquest tema, perquè clar, o nens que no, és que no he volgut jugar en aquesta activitat del globus perquè m'ha tocat un globus en forma de cor.
Ai,
i el cor és de nena, ostres, clar, això és molta feina a fer, és molta feina a fer, perquè ells sols s'ho fan i després ho hem de desfer, però clar.
I això amb els jocs també, que cada vegada s'intenta menys no classificar,
sí,
però és que inconscientment ho fas, perquè no...
I és terrible, tu vas en uns grans magatzems, el tipus de joguina que t'ofereixen està super estereotipat, o sigui, tu demanes una càmera de fer fotos i et pregunten si és per nen o per nena, dius, bueno, apaga i vámonos.
Això és el que jo volia comentar.
Les guitarres clàssiques, aquestes guitarres espanyoles, tal, la ponia la normal en un catàlogo i la rosa. Era com, però és una guitarra.
Clar, sí, no pot ser.
No, però és tot amb la roba. Per exemple, quan vam anar a comprar els xandalls per l'escola, clar, eren molt així, o molt de nen, amb un color així molt masculí, o rosa.
Sí,
clar, que el rosa.
És allò de dir, bueno, que hi ha moltes nenes que porten el mateix xandall a l'escola i tal, però clar, al final, la meva germana, que és molt antirosa, em deia, no, doncs el blau, no, és que no vull que vagi, és que llavors va com molt de nen, i dius, no hi havia...
Bueno, això el meu home m'ho deia, em deia, és que la vesteixes de xicotot.
I clar, i al final li vaig agafar rosa perquè...
Sí, és veritat.
Perquè si no els veia molt de nen.
És que, claro, esa és la cosa.
Ostres, no n'hi ha de verd.
Estereotipado, que és que és, a ver, què elijo, que vaya de superniño o de superniño. Bueno, pues tendré que elegir que de superniña. Tampoc la voy a disfrazar de chico, no?
Després, a la llarga, el problema el tenen més els nens que les nenes, perquè arriba un punt que les nenes aprenen que elles poden fer-ho tot.
Sí,
elles poden anar de blanc, de negre, de rosa, de lila, de blau, de vermell, no tenen problema, no tenen colors prohibits ni jocs prohibits.
Però
en canvi, jo penso que el problema el tens més si ets un nen, perquè com t'agradi fer polseretes o t'agradin les princeses o no sé què, saps? Ostres, és el meu fill, és que fa P5 i només li agrada la princesa del conte. Bueno, no passa res, és que és la protagonista del conte, si li agrada la princesa és normal. Entès que és el protagonista, felicitat. No? Està molt bé. En canvi, si una nena li agrada un superheroi, doncs no passa res, no? Perquè
és
i llavors aquí sí que tenim també un problema com a societat de que a veure què ha de passar. I si ha de passar res, és dolent que passi res, vull dir, no? Perquè tots ja, ui, és que el meu fill igual...
Bueno. Porque a las mujeres no está permitido, o hemos cogido áreas más masculinas, pero cuidado, los chicos todavía...
Y que
cosas que no.
No, perquè coses que són de macho ibérico, no? De coses que no es poden fer.
I que ara, jo potser llenço la piscina i hi ha gent que dirà no, aquí sí, però jo crec que les dones en aquests aspectes són més obertes. I apretem menys en el fet de dir, no sé, jo al Joan fa un comentari de que li agrada el rosa, no sé què, a mi m'és igual. El Josep, saps? No li s'entrarà tan bé. Recordo un dia que estàvem parlant amb el tema ara dels nòvios, les nòvies, els amics, les amigues, ell té nòvio, no sé què, i un dia estava parlant ell, i estava a la cuina, i ell estava allà amb el Josep jugant, i el Joan que diu, el Pau és el meu nòvio. I mira, el Josep li va sortir de l'ànima, els nens no tenen nòvio! Li va sortir allò, a mi m'ha fet un atac de riure, perquè és això, que potser ells també ho tenen molt més.
Sí. Clar, en canvi la Sara té nòvio i nòvia i no té cap problema.
Perquè per ells nòvio i nòvia vol dir molt amic.
Sí, és nòvio i nòvia, no tinc problema ja, però...
Sí. Bueno, tornem?
Tornem.
Bueno,
on anem acabant?
Tornem i acabem, només que estava molt interessant aquell... Era molt interessant aquell fullet de la Diputació de Barcelona, que recollia unes qüestions bastant interessants, així com una mica de pistes a l'hora de plantejar-nos quines joguines demanem a l'hora de fer la carta als Reis. Primer ens havíem de plantejar quins valors podia transmetre. què més?
Després, si qualsevol joguina val per a qualsevol edat.
Allò que dèiem abans, no? Sí, de no cremar tapes.
Sí, moltes joguines fan més feliç a un nen.
Oh, ah, també aquesta altra. Com se sap si una joguina és segura? Perquè fa poc també va sortir per la tele una campanya en què van retirar un munt de joguines. D'aquestes més...
Clar, sempre hem de mirar molt allò del segell de la comunitat europea. Mm-hmm. I tot sí, això, sí. Però tot i així, a vegades...
Tot i així en retiren, d'aquestes que es poden trencar en peces petites o...
Clar, jo això sí que m'ho miro a vegades, segons quins tipus de nines, de joguines i tal. Sí que m'ho miro, el tipus de cotxes i tal. Per les edats que tenen ells han de ser algú que no es pugui trencar fàcilment, que no...
Clar.
S'ha de vigilar sí, sí. Molt.
I per últim, quin és el millor moment per comprar una joguina? Que és el que dèiem abans, no? Que a vegades els concentrem tant en aquesta època que l'ideal seria poder arribar un dia a casa al mes de maig i dir, mira sí, quina joguina més maca que tens, no? I en canvi ho acabem concentrant sempre... Bé, doncs, fins aquí la nostra secció Cabòries. Us convidem a fer un resum, a un consum responsable i a jugar molt amb els vostres fills durant les festes de l'any i durant tot l'any.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
Doncs avui espantarem els nostres mals amb la cançó Ja no neva mai, de Gossos. Aquí us la deixem.
Desfant llàgrimes de fred com boles de cristall. A Betlem em vull anar i no sé què he de portar. I ara tot és plàstic,
i ara tot és plàstic,
tot sembla fantàstic,
fantàstic.
Rere l'aparador un camell, un rei i un senyor que et compra un bitllet per anar a veure-ho tot. Jo i en Gaspar esperen amb el Tassar i ella es desespera rere la frontera. Ja no neva mai nits de vores van. Ja no neva mai nits de vores van. Mil bombetes brillen i fan que el cel no es vegi mai. Pugen els impostos i les ganes van baixant. Vull conèixer l'euro, deu estar forrat, que viu amb aquell gordo i amb els tres reis mags. A Betlem em vull anar per conèixer el ramadà, que hi tinc uns col·legues de l'estiu passat. Vam fer unes rialles pujant a Montserrat. Ja no neva mai nits de porecs pan. Ja no neva mai nits de porecs pan. Junts farem noves festes fent que tot l'any sigui Nadal.
Dani, quan vas anar a dormir?
Avui, per acabar, us deixarem amb un conte també molt nadalenc. Es diu Carolina i el tió.
Per a la Carolina, la millor època de l'any eren les festes de Nadal. Li agradava escriure felicitacions mentre esperava impacient el dia que els seus pares la portaven al mercat de Santa Llúcia a la catedral. Aquell Nadal va comprar un tió i el van posar al costat de la llar de foc, ben tapadet, amb una manteta perquè no refredés. I a la nit, la Carolina, que era una noia molt tafanera, es va llevar i, sense fer soroll, va anar a la saleta on dormia el tió. El va despertar i, sense pensar-s'ho dues vegades, va entrar dins el tió disposada a descobrir el misteri d'on venen els regals.
Animada pel descobriment, la Carolina va començar a caminar més de pressa cap al lloc d'on sortien aquelles llums tan misterioses. Quan hi va arribar, es va quedar bocabadada. Va veure un osset de peluix que jugava a pilota, unes nines que prenien el te i uns llapis de colors que feien curses sobre els fulls d'una llibreta. També va veure una bicicleta que feia cabrioles tota sola.
«Qui ets tu i què hi fas aquí?», va preguntar-li el conillet sense deixar de tocar el tambor.
«Em dic Carolina i he entrat dins el tió perquè vull descobrir el misteri d'on venen els regals».
«Ui, això no pot ser. Tu no hi pots ser aquí. No hi podies entrar dins del tió. Que no ho saps, que està prohibit?».
I totes les joguines es van posar a enraonar alhora fent un guirigall tan immens que ningú no era capaç d'entendre res.
«Silenci, silenci. Hem de decidir què fem amb la Carolina i si la deixem marxar. I mentre deliberem, proposo tancar-la al magatzem de les llaminadures».
Ningú no va gosar dir ni piu quan el conillet va ordenar que la tanquessin en una habitació que era plena de caramels de totes les mides i de tots els gustos. Hi havia també muntanyes de capses de bombons envoltades de barres de torrons, polvorons, fruites ensucrades, neules, pegadolça, gominoles i monedes de xocolata. Aleshores, va sentir una veu que li deia: «Ves en compte, que et cauran les dents!». La Carolina va mirar a banda i banda fins que va veure que darrere d'una capsa de bombons apareixia un estrany personatge.
«D'on surt tu?», li va demanar la Carolina amb la boca plena.
«Em dic Ot i sóc un ogre. M'han tancat aquí perquè diuen que no serveixo per fer la meva feina, que en comptes d'espantar, faig riure».
«És veritat», va pensar la nena. El pobre Ot era tan lleig que feia riure.
L'Ot va explicar-li que feia molts, molts anys que era dins del tió i que el seu somni era sortir-ne per anar a veure món. Estava tan trist el pobre Ot que mentre ho explicava li queien unes llàgrimes que brillaven com cristalls. A la Carolina li va fer tanta pena l'Ot que el va abraçar tan fort com va poder. De sobte, sense que ningú s'ho esperés, tota l'habitació va començar a tremolar.
«Què passa?», va exclamar la Carolina espantadíssima.
«Xxt, escolta, escolta, que no ho sents?», li va preguntar l'Ot.
La Carolina va parar atenció i va sentir unes veus fluixes i llunyanes que cantaven aquesta cançó.
«Cagatió, ametlles i pinyons, no caguis arengades que són massa salades, si no cagues torró, et donaré cop de bastó».
I tot va tontollar com si es despertés un terratrèmol.
«Cagatió, avellanes i bombons, caga taronges que són més dolces, si no cagues torró, et donaré un cop de bastó».
La Carolina estava segura que aquelles veus eren les dels seus pares. Sabia que cantaven i que donaven garrotades al tió per fer-lo cagar i perquè la Carolina en pogués sortir.
La Carolina va rumiar un moment buscant la solució.
«Ja ho tinc!», va exclamar.
«No ho aconseguirem, Carolina, és impossible», va respondre el pessimista de l'Ot.
«Cagatió, avellanes i bombons, caga taronges que són més dolces, si no cagues torró, et donaré un cop de bastó».
Ara, va dir la Carolina.
I fent un salt, van sortir esquivant totes les joguines que s'anaven trobant pel camí.
Atureu-los, atureu-los, va cridar el conillet quan es va veure fugir. Que no s'escapin!
La ballarina els perseguia de puntetes. Una nina rossa se'ls va posar al davant i la bicicleta intentava barrar-los al pas.
No hi arribarem a temps, Carolina, no ho aconseguirem, deia l'Ot, asfixiat per la carrera.
No et rendeixis, Ot, no et deixis anar.
Amb el suport de la Carolina, gairebé arrossegava l'Ot, al mateix temps que intentava esquivar tots els obstacles. I mentrestant, la cançó s'anava acabant.
Caga, tio, avellanes i bombons, caga taronges que són més dolces, si no cagues torró, et donaré un cop de bastó.
Quan la Carolina va sentir l'última paraula, va fer un salt tan gros que ella i l'Ot van sortir volant i van tenir tanta sort que hi van caure en el moment just que se sentia el cop de bastó.
La sensació va ser de vertigen, com si una mà enorme els agafés i els llancés cap a l'exterior a 1000 per hora. I en un tres i no res, van sortir disparats de dins el tió i van anar a parar als peus dels pares de la Carolina, que ja es disposaven a clavar-li una altra garrotada.
«Estàs bé, Carolina?», li va preguntar la mare tota preocupada.
«Com que no et coneixem i sabem que ets molt, tafanera, en no veure't al llit de seguida ens hem imaginat que eres aquí dins», va afegir el pare.
La Carolina estava tan contenta que no podia deixar d'abraçar els seus pares i omplir-los de petons.
«Pensava que no podríem sortir mai més d'allà dins».
Poc després, la Carolina dormia al seu llit abraçada al seu nou amic, l'Ot.
Doncs bé, bona nit, trapelles codinencs. Us desitgem també molt bon Nadal a tots vosaltres. Recordeu, marxem de vacances, però tornarem el 2014 amb més trapelleries. Ens trobareu al 107.2 els dimecres de 8 a 9, quinzenalment. Moltes gràcies per ser-hi.
I bon Nadal.
Bon Nadal a tothom.